A la Cala Ràdio ens agraden les coses amb accent obert, amb Susana Encinas.
Bon dia, amics i amigues, un dimarts més, una altra setmaneta amb accent obert. Sugar. Sugar Sugar és una cançó de 1969 interpretada per Ron Dante, Tony Wine i Andy King. No us sonaran aquests noms perquè són un grup de músics d'estudi de Don Kirshner. La cançó es va presentar a les emissores de ràdio sense dir el nom dels intèrprets. Només quan la majoria dels DJs van dir que era una bona cançó, es va saber que havia estat gravada per un grup de dibuixos animats, The Archies. Sugar, sucre. El sucre ens dona dolçor i plaer per al paladar. Li posem sucre al cafè del matí, al te, als postres, infinitat de receptes per donar-li un sabor especial. Però el sucre és bo o dolent? Dos posicions completament oposades. Uns opinen que s'ha d'eliminar de la nostra dieta per ser el responsable de l'obesitat, la diabetis, problemes cardíacs, etc. D'altres opinen que és un element bàsic que ens aporta l'energia necessària pel ritme del nostre dia a dia. Per sort, com en altres aliments, només cal consumir-lo amb mesura. Perquè com renunciar a les delicioses receptes de postres i dolços típics que ens ofereix la nostra gastronomia? Com seria la nostra vida si no l'endolcim amb una mica de sucre? Avui tenim amb nosaltres a Gesamí Caramés. Hola, bon dia.
Bon dia, Susana.
Gràcies, primer que res, per dedicar-nos esta mitjoreta, que no arriba.
Gràcies a vosaltres,
home. Aquí, a la ràdio de nostra. A veure, tu cada divendres ens endolcixes una miqueta la vida.
Bueno, sí, s'intenta, no?, fer algunes receptetes de, bueno, que són de Marc, però que són boniques, són per a fer-les a casa, i sí que sempre intentem canviar aquests sucres tan refinats per sucres més saludables dintre de lo possible, no? Com serien sucres integrals de canya, mel...
Però bueno, sempre va bé esta miqueta de sucre que li donem
Sí, mos alegra el dia a dia, la veritat que sí.
Tu, al final, te vas decidir per fer cuina. Sí. Què és el que has estudiat per arribar a on estàs ara?
Bueno, la veritat que jo estava fent una altra carrera, uns altres estudis i...
Què feies?
Comunicació audiovisual. I bueno. No res, i vaig veure que no era el meu, i gràcies a mon pare, que em va agafar i em va dir: Gesamí, tu què vols fer?
T'has centrat.
Per què no vas estudiar a Cambrils? I clar, en aquell moment jo vaig veure que era possible, no? Vaig dir, hosti, pues per què? Per què no ho faig? És possible, no?
Ho tenim a prop.
I no res, i vaig anar a estudiar a Cambrils, vaig fer 3 anys, vaig fer cuina i sala, allí fan un cicle mitjà de les dues, bueno, surtes amb les dues titulacions, i no
és,
res.
Ara que ho dius, és un cicle mitjà.
És un cicle mitjà, sí. Tenia la possibilitat de fer el superior directament, però no m'interessava perquè vaig pensar, si no... Com he de començar a cuinar si encara no sé tallar una ceba, no?
Molt bé.
I no res, em vaig ficar al cicle mitjà i per a mi és la millor decisió que he pres a la meva vida. I bueno, pues no res, és com tot, quan tu fas algo que et motiva i que t'agrada, pues tu prens amb tota la il·lusió del món i allí va centre vaig començar a aprofitar totes les oportunitats que venien. Concurs d'això, concurs d'allò, aprendre això, este curs de no sé què, ara una excursió aquí, jo a tot m'apuntava, a tot. No deixava passar res, dia. Jo el temps ja no el perdo més. I bueno.
Sí, perquè ara que parles de concurs, crec que tens dos premis. Un de barista, que tinc per aquí apuntat la xuleta, del 2016. Sí. O sigui, vas guanyar dos anys el de millor barista de Tarragona.
Sí.
I després, el 2016, el de Catalunya.
Vaig quedar tercera a Catalunya, sí. Vam fer, no res, al col·le venien, bueno, te donaven l'opció d'apuntar-te en un curs de barista, que al final del curs era si tots estaven d'acord, tant els professors com tu, anaves al concurs i vaig tindre, la veritat, el primer any vaig tindre molta sort, vaig guanyar el concurs encara no sé com, i el segon any sí que em vaig formar bé i tot, i a Catalunya vaig quedar tercera també. La veritat que vaig aprendre moltíssim.
Barista, barista què és exactament?
Se ven com la professió del sommelier del cafè, no? És una persona que, bueno, que sap tractar el cafè des de la matèria prima fins que se'l veu el client, no? O sigui, una mica des de tots els àmbits des dels que es pot entendre el cafè, no? La cafetera, la màquina, la higiene, com emulsionar la llet per a fer un bon cappuccino. És una mica tot este món. Fer còctels amb cafè, no? Bueno...
Jo saps que se m'està fent la boca aigua, eh? I jo, això que jo no sóc molt cafetera.
Jo tampoc, però quan vaig començar a fer estos cursos me vaig adonar que el cafè és un gran producte i que està molt maltractat a molts de puestos.
La sí, veritat que pot sí. Pot ser, bueno, demanes un cafè a qualsevol bar i bueno, és com fer, sembla que sigui com fer algo molt simple.
Però
té el seu
món detrás. Si vols ser un cafè perfecte, són molts de factors que s'han de tindre en compte. Ja et dic, des de que es recollís la matèria primera, és a dir, els grans de cafè, després, des de que es torren
els diferents tipus de cafè que hi ha,
correcte,
també.
Correcte, diferents orígens. Hi ha gent que torra el cafè ell mateix, als seus negocis. Normalment se compra ja torrat, però hi ha gent que el torra ell mateix i té pues, este tractament, no? Des de com moldre'l, des de quina manera utilitzar per a fer el cafè, normalment és la manera d'expresso, no? Que són les cafeteres de pressió, però hi ha moltes altres maneres, se poden infusionar, etc. I no res, i al final pues, tractar-lo bé fins que se'l veu el client. Hi ha tot un món detrás del cafè, que no sabem encara, no? Que està... encara... Però molta gent per descobrir.
Per descobrir.
Sí.
Un altre premi que vas tindre va ser junt amb l'Ariadna Martí.
Sí.
Que vau participar en un concurs de joves cuiners
a França.
A França.
Sí, sí, a Saint-Tropez.
Aquí sí que vau guanyar el primer premi.
Aquí vam guanyar el primer premi els francesos enfadats.
M'estranya.
Sí, vau guanyar a França i vam fotre el premi. La veritat que va ser un concurs molt xulo, molt divertit, perquè estàvem amb cuiners bastant importants francesos, no? I estàvem allí, bueno, al carrer, en unes planxes, i havíem de cuinar peix. Peix a la planxa. Dic, peix a la planxa, tu no pateixes que farem peix a la planxa.
Això és el nostre.
I la gent va començar a fer pues, que si intentaven fer papillots a la planxa, no sé què, i nosaltres vam dir, escolta'm, vam agafar la dorada, la ventadera, vam fer la planxa. Poca cosa més. I després el que sí que vam fer va ser la salsa era de suquet calero. I vam guanyar. De veritat,
És que era per a guanyar, doncs.
Estava bo, estava molt bo. I clar, el jurat quan ho va provar, pues, la salsa del suquet estava molt bona, vam agafar, vam fer la cocció, la punt de cocció del peix estava molt bé, i no res, doncs mos vam endur el premi i després mos vam fotre un festival allà a França. Els francesos mos volien matar, però bé.
Parles de baristes, de joves chefs...
Sí.
És que hi ha en el món de la cuina, o inclús de la restauració, tot un món de persones en unes funcions determinades que sovint les sentim anomenar i no sabem molt bé quina és la seva feina concreta. No? Suposo que també depèn dels restaurants, no?
Sí.
Si tenen més diguéssim, més nom o menys...
Més possibilitats econòmiques per tindre més personal o menys.
Exacte. Sí. Però quan parlem de chef, sempre pensem en la cuina.
Sí, normalment sí. Sí, sí. Tot i que a França, per exemple, la paraula chef s'utilitza per a... O sigui, chef significa jefe, no? Llavors, te poden dir, és un xef mecànico. Nosaltres entenem xef com xef de cuina, no? I, bueno, sí, en realitat, bueno, les cuines funcionen d'esta manera. Hi ha una persona que mana i després uns subordinats, no? I que tenen uns rangos, no? Normalment, el xef... A la majoria dels restaurants, el xef acostuma a ser el jefe, o si no, pues, l'encarregat de la sala és el jefe, i després tenen, pues, no sé, gent contractada, no? Estaria pues, el xef, després podríem tindre un sous-xef, que és la persona que està per baix del xef, en el cas que ell no pugui estar. Després tindríem xefs de partida, que són els per baix del xef i del sous-xef són els que se n'encarreguen de cada una de les partides. I què és una partida? Una partida podria ser
preguntar.
La partida de carns, no?
Molt bé.
És pues, tots els plats que porten carn o que necessiten una cocció... Bueno, que necessiten una part de cocció de la carn, sortiria des d'aquella partida, no? Des d'aquella zona de la cuina on es cou la carn. Després tindríem la partida de peixos, els entrants, snacks, pastisseria...
Els postres.
Hi ha molts de restaurants petits que carns i peixos estan junt, i arrossos, i després tens un altre que fan snacks, entrants i postres, tot junt, no? A la mateixa partida. Que és lo normal, i hi ha dues persones a la cuina. No?
Depèn, com dius tu, de cada restaurant.
Clar, després hi ha restaurants que treballen 20 persones, a la cuina només, no? Però bueno.
Això en quant a la cuina, però després a la sala també hi ha els encarregats de sala. He sentit que hi ha... tinc per aquí també una altra xuleta, perquè clar, tot això és nou per a mi. A més que mentre preparava el programa m'he trobat en unes paraules... meseros, garroteros, mozos, jo dic, tot això sona com una mica així.
Jo trobo que això és un llenguatge una mica antic dins de l'hostaleria, que avui en dia no s'utilitza molt, no? Lo de mozos, bueno, no sé, normalment nosaltres utilitzem pues, metre, que seria com el xef de la cuina pues, a la sala.
A la sala.
Estaria el sommelier, que seria l'encarregat dels vins, moltes vegades també és l'encarregat dels formatges, en cas que hi hagués un carro de formatges. Tenim una persona també, moltes vegades tenen un cocteler, per què no? O un barista, un cocteler barista, es podria tindre aquesta figura a la sala. Després estan els cambrers en si, que són poden ser jefes de rango, i després els cambrers pues, normals, no? Com seria un ajudant de cuina, pues, un ajudant de cambrer o un cambrer. És, bueno, això són rangs, depèn de cada...
Potser de cada restaurant.
Sí. Però bueno, la veritat és això, que al final pues, està tot una mica jerarquitzat per a que tot funcioni, no? Ha de ser tot com una melodia i cada nota ha d'anar al seu lloc per a que tot surti bé. I evidentment pues, ha d'haver una persona que porti el barco, no?
On estàs tu ara?
Jo estic al restaurant La Sarte a Barcelona, al Passeig de Gràcia. És un restaurant de Martín Berasategui, que ell té allí. Martín va de quan en quan, mos saluda i després té allí el seu xef executiu del restaurant, que és Paolo Casagrande. Que és una persona que ha estat treballant també amb Martín molts anys i bueno, que té el seu recorregut dins de la gastronomia arreu del món, és italià, i ell és el xef executiu, diguéssim, el que porta la batuta allí i està per baix de Martín, però Martín no està allí cuinant.
Són ells els que trien els plats que es fan al restaurant?
Sí, hi ha un equip, se podria dir que hi ha un equip que és l'equip d'investigació i desenvolupament, que serien pues, lo xef del restaurant, evidentment, lo sous-xef i algun altre cuiner que també pues, fa molts anys que està allí i entre tots pues, creen els plats.
Ara sembla que està com molt de moda el tema de la cuina més elaborada. Perquè, de fet, programes de cuina sempre... Ja fa anys que n'hi ha, no? Potser el que més ho va posar de moda va ser Carlos Arguiñano, però, bueno, al llarg d'aquests últims anys sempre han hagut programes de cuina. Encara me'n recordo ara d'un que feien que es deia Con las manos en la massa, que tu potser ni te'n recordes,
no?
Perquè t'estic parlant que jo, era,
sona, jo no l'he vist,
era bastant jove, menuda, te diria, i vull dir que ja existien aquests programes, però ara sembla que van més encaminats a fer una cuina com més elaborada, uns plats més treballats. I entrem en el que són els programes concurs. Masterchef, Top Chef... què et sembla? Estos programes, estos concursos...
Bueno, a mi em sembla que tot això no ja ve des del Bulli i Ferran Adrià, que va ser una mica la revolució de la cuina en general al món, no? Que, bueno, bastantes van desenvolupar moltíssimes tècniques noves a la cuina, no? I vam sortir del que era la cuina tradicional francesa o la nouvelle cuisine francesa. I, bueno, a la portar el grup de Ferran Adrià, el Bulli i totes aquestes tècniques, això va portar una necessitat mediàtica, no? De fer-ho conèixer arreu del món. I això va fer també, i jo crec que també va ser iniciativa del Bulli, començar a fer llibres i programes per a gent de casa, no? No només per als cuiners, no? Sinó que tu, estant a casa, poguessis fer un plat que faria Ferran Adrià. De fet, hi ha un munt de llibres, cocina en 10 minuts con Ferran Adrià, o... I això té una part, sí, molt
era
positiva.
Era com portar la cuina de restaurant...
A nivell casolà. Correcte. Exacte. Això què fa? Això fa que tu des de casa tinguis accés a l'alta gastronomia, encara que sigui ben obert la tele, no? I això et dona peu a entendre moltíssimes coses i també dona peu a ampliar tot el que és el públic objectiu dels restaurants, no? Abans hi havia molta gent que no entenia que per anar a dinar en un puesto molt bo s'han de pagar 200 euros per persona. Ara hi ha gent que no és del món de la cuina, ni tampoc té milions, que ho fa, no? I que ho entén.
Que potser te permets anar a tastar estos plats pensant en això, en l'elaboració que hi ha detrás,
claro.
Inclús la investigació que parlaves. Correcte. Per descobrir nous gustos, nous sabors.
I tot això és gràcies a la mediatització de la gastronomia. I tot això ho fa també estos programes Masterchef, Dejar sitio para el postre, tots estos programes que es fan de cuina. Sí que és veritat que a vegades tu el mires, no?, i veus coses que dius, hòstia, tio, com estan fent això, o s'estan passant de... ja sembla un reality, no? A vegades penses, ja sembla un reality. Però sí que és cert que, bueno, si es fan, això, és perquè la gent els mira.
Al final, clar, és el que dona audiència.
Però per l'altra banda també és això, no? S'està donant peu a que tothom coneixi l'alta gastronomia i com és, i potser molta gent abans no sabia què és el que passava dins d'una cuina o com podien ser tan durs, i ara les figures... Sí, jo què sé, per exemple, Jordi Cruz, no? Sempre va de dolent, de no sé què, vale, que al final acabem fent una mica de broma, però és veritat.
Bueno, potser cadascú té un paper, no?,
sí,
que jugar
segurament. El programa. No ens oblidéssim que és un programa de tele, no? Però moltes vegades a la cuina hi ha... O sigui, te foten zasques com els que fa Jordi Cruz, i més durs, i te'n vas a casa plorant. Però perquè és una qüestió molt... ha d'haver molta disciplina dins d'una cuina, per a que tot funcioni bé. Estàs donant de menjar a la gent, si les coses no es fan bé pots acabar estar intoxicant o matant una persona que tingui una al·lèrgia. Uh-huh. Vull dir, són coses que s'han de tindre molt clares, ha de ser ràpid, tu no pots fer esperar el client, les coses han de sortir bé, han de sortir calentes, és disciplina, és que és disciplina i s'ha de tindre. Per això està jerarquia tan marcada, no?, dins una cuina.
Com arribes tu a la tele, doncs?
Molt bé, dins de tota aquesta disciplina... Va, a fer el tonto la tele, jo, No, la veritat que va ser... Bueno, va ser molta sort, en realitat, A mi m'agradava molt... Bueno, a mi sempre m'agrada molt el teatre, això és veritat,
sí.
Jo
dono
sempre
fe.
He sigut molt pallassa, en realitat, No vull dir, que la gent que fa atenció, però jo ho soc. Llavors, què va passar?
Bueno, no, perquè me consta que has fet algun paper que no ha sigut precisament per fer...
La ira, els pastorets. No, sí, però sempre m'ha agradat molt el teatre, des de menudeta.
Sí.
I, bueno, també m'agradava molt la pastisseria, jo penjava postres, penjava receptes, penjava fotos de coses que feia i això, no? I, bueno, va coincidir que Marc Ribas va vindre aquí al poble a fer això a la subhasta, a fer el joc de cartes a la subhasta. Uh-huh. Buscaven una persona que fes este paper de una persona que li traies una mica de temps a Marc a la tele, no? I que aportés aquesta figura femenina, jove, una mica de color, no?, al programa. I, bueno, pues justament la Lourdes me coneix perquè és família meua, després van parlar amb Marc perquè van fer el programa allí, me van trucar, me van dir, mira, què vols vindre a fer un càsting, no sé què, però la Lourdes li va passar el meu contacte a Marc, jo vaig anar, els va agradar molt l'accent de la Cala i va ser un dels punts més forts, per això em van agafar. I no, rei, també pues, perquè els hi feia gràcia i tal, i van dir, vinga, va, anem a fer una prova. I de prova en prova allà estic. Vull dir...
És una de les coses que a mi m'agrada quan te miro els divendres. I és que encara parles com aquí.
És que d'una altra manera no se parla.
No, però hi ha vegades que intentes, potser, canviar alguna paraula, alguna...
No l'accent... Haig de dir que a vegades m'obliguen, eh? A vegades m'obliguen i, a més, ho remarco a la tele, eh? Quan dic, per exemple, no sé, ganivet, saps? Me fan dir ganivet i dic, escoltem, jo diré ganivet, però ma mare potser em fotrà una hòstia quan arribaré a casa. Gabinet de tota
perquè
la vida.
No, perquè aquí no es diu. Passa que, claro, aquí diem gabinet, que significa una altra cosa.
Sí, però bueno, és el que
hi ha. Suposo que és per això, no? Però és veritat que dona goig sentir quan surt algú a TV3, més que res, perquè... és la cadena catalana, i sembla que sempre sentes l'accent
sí.
del nord, i no.
Ells aquí... era un dels motius que volien, una mica pues, que es veiessin tots els dialectes,
diversificar...
o aportar una mica de dialecte del sud també al programa, i et dic, a vegades me retallen algunes paraules, però per una qüestió lingüística, no per ells, me donen una llibertat absoluta a nivell dialèctic, vull dir, jo puc parlar com vulgui, però si per... No sé, hi ha algunes paraules que em diuen això ho has de dir així i ja està, però...
Bueno, però tu continues amb
les
teves arrels. Va sortir també al Tot es mou?
Sí, algun dia, alguna tarda que vaig tindre temps vaig anar i també molt divertit. És molt, anar al Tot es mou és superdivertit, eh?
Molt bé. És que el món de la tele és suposo, és per viure-ho.
Sí, és que en realitat no te'n dones compte i estàs dins, no? O sigui, estar allí és com estar aquí ara mateix, vull dir, tu estàs parlant, el que passa és que després ho sentirà la gent, no? Tu estàs allí, bueno, pues, arribes allí, hi ha un plató, hi ha un muntatge d'un escenari que és superbonic i dius, això qui ho ha muntat, no? Això està aquí sempre? No, això ho muntem i ho desmuntem cada dia, dius, hòstia, tio, i se fan un fort de treball, vull dir, hi ha molta gent allí detrás, eh?
Perquè en aquell mateix plató després fan altres
claro,
coses.
Claro, fan altres programes, i tu arribes allí i dius, bueno, vinga, fiqueta actua, tu veus unes càmeres, un fondo negre, i no res, i vas fent, no? I, bueno, això tallem, això canviem, això no sé què, això no sé quantos. Ara, cuidado, que ve la que t'arregla els llavis, no sé què, una mica de colorete, arregleu-li això, que se li veu el micro. Clar, tu estàs allí i no te'n dones compte realment de la repercussió que això té després, no? I és que, clar, tu veus a casa i el programa, clar, o sigui, tinc moltíssima gent detrás, professionals, que fan d'allò que estàs fent allí, no? Ho converteixen en, pues, en una recepta de cuina, amb tot organitzadet, amb la seva música, els seus...
Tu has d'anar tallant, segurament, perquè, claro, el plat té un temps de cocció, un temps de preparació, i nosaltres, quan ho veiem, ja és el resultat final, que és tot seguit.
Sí, no?
I ja penses, quin plat més bo, que fàcil i que ràpid.
La veritat que sí, o sigui, seria impossible fer un... Això és un programa gravat, no? I no pots agafar una recepta i fer-la tota seguida. Perquè hi ha receptes que igual sí, que en 15 minuts les faries, però hauries de tindre tot molt organitzat. I no és viable. El temps a plató és molt car. Si, no, si ells tenen... Si jo vaig un dia a gravar, he de fer 4 receptes, no? En 8 hores, 7 o 8 hores, he de fer 4 receptes. I clar, 4 receptes en 8 hores no les fas.
Per tot el
real, a temps real. Vull dir, hi ha una persona que es diu Anna Brotons, que és ideal, aquesta xica és perfecta, és una xica que és la que de veritat cuina allí. O sigui, tu vas allí, fiques la cara i vas fent coses, però la que ho té tot fet de veritat, la que ha fet les proves perquè tot surti, és ella abans, no? I ella et porta molt de curro allí, perquè ella ha de tindre totes les trampes preparades, no? Tot, o sigui, ara fico això al forn. Ella ja ho té fet al forn, ella
quan,
ja ho té cuit,
quan, ho traus,
quan jo ho trec, ja és la massa que ha fet ella, no
ja
és la que
he fet
jo. Però bueno, és normal,
és
no? O sigui, és un programa de 15 minuts
i ja ho entenem, ja ho entenem quan ho mirem.
Sí.
Bueno, Gessamí, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me cridat.
T'esperem un altre dia.
Bueno, i tant que sí.
Per parlar d'altres coses.
Vale.
Nos acomiadem avui amb Rosario, la cançó Sabor, Sabor.
Molt bonica.
I bueno, des d'aquí animem a la gent a que ara que venen les festes de la Candelera, pues que faiguen corassons,
pastissets.
Jo
vaig fer una vegada pastissets de pernil formatge. Me'n vaig atrevir. Mon pare quasi m'estira pel cap, però atreviu-se a picar sabors nous.
Jo me quedo amb los de...
Cabell
d'Àngel.
Els de mató són molt bons.
I els de mató.
I els de xocolata me la venen, també.
Bueno,
no?
Ja estem enredant la troca. Hasta la setmana que ve. Adeu.
Adeu.